Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si dimarts parlàvem de bellesa amb Rosario Santamaría, avui rebem la bellesa personificada, el baron dandy de l'economia, un galant com els que no queden, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Moltes gràcies, gràcies.
No, a tu, sí, moltes gràcies a tu per venir.
Jo, sí, clar. Jo estic aquí fins al dia de Nadal, com ell que diu,
Molt bé.
Doncs...
Saludem als oients, també, no?
Sí, clar, saludem als oients. Salutacions a tots els nostres oients, sí. Sense deixar-me cap.
Cap.
Per l'equip, pel Ferran Capdevila i la Paula Moreno. Són maquíssims.
Són maquíssims. Saludats, queden. A qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs mira, avui entrevistem a un expert analista en temes econòmics, el senyor Joan Elias, que ens farà un balanç de l'economia d'aquest any 2022. L'economia avui està plena d'incògnites i ens agradaria que ens aclarís una mica a veure com anirà els propers mesos. L'any va començar malament, bueno, amb la invasió del Capitoli dels Estats Units d'Amèrica i després amb la invasió d'Ucrània per part de Rússia, no? Joan Elias és economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES.
Doncs ja el podem saludar. Senyor Joan Elias, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres. Anem a posar fil a l'agulla. Vinga, Joan. Sense cap dubte, la notícia de l'any, notícia negra en aquest cas, és la invasió d'Ucraïna per part de la Rússia de Vladimir Putin, que ha canviat la geoestratègia mundial, especialment en el que afecta el repartiment de l'energia. Això ha afectat molt. S'ha creat una divisió econòmica profunda entre l'est i l'oest, en el que es refereix a la provisió de gas, petroli, carbó. Com es veu la situació energètica de cara al futur? Com la veus tu, Joan?
Bé, doncs estem en una nova crisi energètica, una més, des del 73, quan va ser l'OPEP, en fi, és una cosa periòdica. En aquesta ocasió, petroli, gas i carbó han tocat màxims històrics en preus, Ara han baixat una mica i els que ho tenim complicat som els europeus, perquè depenem molt de l'energia importada, que bona part ve de Rússia. Però em preguntes pel futur, i clar, això necessitaríem hores per parlar.
Doncs no tenim hores.
No. Sí, aquest és el problema, la ràdio és molt
clar. Sí, no, clar. Només destaco dues qüestions, dos vectors, no?, que és el que està determinant l'evolució del tema. I un és que el consum creix, segueix creixent, perquè la població mundial creix, estem a màxims històrics, i el PIB creix, i tot això requereix més energia. Primer, i segon, que aquest consum d'energia tan creixent i constant doncs està amenaçant les condicions de vida del planeta, l'escalfament, etc. I això estem en un procés de diversificació cap a energies netes.
I el segon vector?
Aquest segon, el canvi en l'energia neta. Aleshores, hem de reduir el consum energètic, augmentar el pes de les energies netes, tot això és molt car... I llavors venen les preguntes. Estem disposats a pagar-ho, és a dir, a renunciar part de la nostra renda perquè sigui tot més sostenible? Com repartim els costos? Acceptem tenir instal·lacions allò molins de vent, a prop de casa, o forns solars? Tot són preguntes que són complicades i tal com es respost... Depèn de quina sigui la resposta, doncs cap a quina era la cosa.
Sí, Joan... Quins efectes ha tingut fins ara les sancions occidentals a Rússia i la fugida de moltes empreses multinacionals cap a l'Occident des de Rússia i que han tancat els seus negocis i comerços en territori rus?
Bueno, les sancions han anat cap a intentar desestabilitzar el sistema financer rus, primer, després desconnectar els principals sectors de Rússia de la tecnologia més capdavantera. Tercer, reduir la dependència energètica europea del petroli i el gas rus. I després, per últim, congelar els actius dels principals oligarques. Han funcionat les sancions? Home, miri, les sancions han afectat, més o menys a la situació econòmica russa, però la història ens ensenya que aquest tipus d'accions mai no aconsegueixen tombar els règims que les reben. De fet, els ingressos de Rússia, fixi's una dada, les exportacions d'energia de Rússia el 2022 han augmentat gairebé un 40%. És a dir que bueno, la guerra per ells està sent un bon negoci. I pel que fa a la fugida d'empreses, que em pregunta, el fet és que moltes empreses segueixen operant veladament a Rússia via tercers països, com Turquia o Geòrgia, a banda de que Rússia ha substituït empreses europees o americanes per empreses xineses. De manera que, bé, no ens fem gaires il·lusions en aquest sentit.
Una de les conseqüències de la guerra, Joan, ha estat la inflació, que l'estem patint tots, especialment dels aliments. Aquí surten diverses qüestions, però tu creus que s'han pres les mesures pertinents per atacar aquesta inflació?
A veure, avui mateix el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès.
Sí, mig punt, sí.
Ahir es va anunciar la pujada de la Reserva Federal.
Sí, mig punt també.
Mig punt, menys del que s'esperava, sí. I els mercats pensaven que, bueno, que això ja seria positiu i ja la cosa estaria més o menys resolta, i no. El missatge és dur, és a dir, suavitzem el ritme de pujades, però estem aquí amb la política monetària i això és inevitable, no?
Sí. I les empreses tecnològiques, tipus Facebook, Meta, Twitter, etc., que ha comprat el multimilionari Elon Musk, Google, estan passant per moments molt difícils. Tots ells estan reduint treballadors. També les monedes virtuals, bitcoins, etc., s'han ensorrat. Joan Elias, què passa amb el tema tecnològic i virtual?
No, a veure, clar, amb la Covid i el confinament que va haver-hi i el teletreball, la pujada del teletreball, etc., això va afavorir extraordinàriament aquestes empreses tecnològiques. Ens quedàvem a casa a veure el Netflix, fèiem servir plataformes per fer videoconferències, sí. Etc. I això va crear unes expectatives que en el moment en què les coses s'han anat normalitzant s'ha vist que eren excessives, I, esclar, les previsions s'han hagut d'ajustar-les a unes expectatives més realistes. Però això no vol dir que el sector tecnològic entri en una crisi ni res. Simplement hem ajustat una mica la visió i les expectatives, jo diria que segueixen sent molt bones, perquè el món va cap aquí, és que no hi ha altra alternativa. I pel que fa als criptoactius o monedes virtuals, tot això, bueno, això és aquestes pujades i baixades de les cotitzacions, bueno, estan passant des de que es van crear, i inclús aquestes estafes que apareixen. Això anirà canviant perquè ja s'està començant a regular segurament el proper any o el 24, ja tot estarà més regulat i aniran actuant actors més fiables, no? I tots plegats estarem més educats sobre el tema i la comprensió del fenomen, que ara s'entén molt malament. Bueno, serà una part important del sistema financer i del sistema monetari, sí, encara sí. Que no ho sembli ara.
Bueno, deixem a banda, Joan, i perdó, els escàndols de corrupció que avui es porregen per tot el món. Ho farem un altre dia, perquè és que cada dia hi ha novetats amb això.
Joan Elias, és economista i vicepresident econòmic, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i ens ha acompanyat per aclarir-nos una mica com veu la seva visió de l'economia mundial en diferents aspectes. En properes ocasions en continuarem parlant. Joan, moltes gràcies.
Moltes gràcies i bones festes.
Sí. Bon Nadal.
Bones festes, sí, bon Nadal. És veritat.
Vinga, un moment de publicitat amb la Caixa i fem notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, anem amb les notícies. 10 dies abans del Nadal. No sí. Parlarem dels preus dels torrons ni del llamàntol. L'economia no entén de festes, per grosses i populars que siguin. Circula per un altre carril, no, Salvador?
Sí, sí. És una pregunta que llancem a l'aire, Rafa. Què passarà amb les ajudes i bonificacions que s'acaben ara el 31 de desembre?
Bona pregunta.
Són rebaixes de l'IVA, concretament a la llum i al gas, i la rebaixa de 10 cèntims del preu de la gasolina i el gasoil. En fi, totes aquestes coses estan encara sí. en l'aire. Tot sembla ser que les rebaixes de l'IVA continuaran. Però ha dit la ministra Reyes Maroto que això funcionarà així, almenys al seu parer, no? Això no és un acord de govern, no? O sigui que tindrem un Consell de Ministres abans de final d'any que serà substanciós.
Substanciós i estarà, segurament ens aclariran tots aquests dubtes. Esperem. I el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme donarà fins a 150.000 euros a les pimes que rebaixin a 4 dies la setmana laboral o redueixin un 10% la jornada laboral, almenys durant 2 anys, sense reduir el salari dels empleats o treballadors. O sigui, que es camina cap a la setmana de 4 dies i jornada laboral de 32 hores setmanals.
Sí, sí, i el projecte pilot compta ja amb un fons de 10 milions d'euros. Això no res, perquè només beneficia a 66 pimes ja de les milers i milers que hi ha en el país. De moment, poca cosa, però tot és començar.
Tu què penses, Salvador, d'una jornada laboral de 32 hores o de treballar 4 dies?
És un projecte genial. És més, penso que és un projecte de futur per a tot el món. Ah. Però el problema de l'economia espanyola és, en aquests moments, la insuficient productivitat per fer quadrar els números i ser competitius en relació a les altres economies. Vale. No es poden donar duros a quatre pessetes, però important és intentar-ho. A més, hi ha un endeutament públic molt alt, un bilió de Barcelona, bilió i mig, que drena molt els pressupostos de cada any pels interessos que s'han de pagar.
D'acord, les iniciatives que podríem dir dolces, ensucrades, s'han de veure en el conjunt de l'economia general. És això, és el valor.
Sí, perfecte.
Segur que ho vaig agafant,
Sí, no es pot repicar les campanes i anar a la professor. No. Doncs, o hi ha professor o hi ha campanes.
Clar, però tot no
però
es pot.
Però tot no es pot fer. Des del campanar no es pot anar a la professor.
No.
Però, a més, hi ha una altra observació. Veig que a Espanya tenim una economia que cada vegada més depèn de la subvenció o de l'ajuda directa o indirecta de les administracions de l'Estat, sigui municipis, sigui autonomies, sigui l'Estat mateix. I això no ens apropa cap a una economia europea més lliure. Certament que hem viscut i vivim uns temps molt complicats entre la pandèmia i la guerra, i les ajudes han anat molt bé a l'economia, si bé aquestes, jo ja dic per endavant, no es poden perpetuar perquè si no aniríem malament.
Vale. Sí que vull comentar abans de la falca de la Caixa, que hem d'acomiadar ja, el cost salarial, que ha pujat només un 3,7% en el tercer trimestre de l'any.
Sí, i això es veu el cost de l'hora treballada segons les dades que està donant l'Institut Nacional d'Estadística.
Doncs fins aquí les notícies amb el gran Salvador Aragonès, també la repassada en forma d'entrevista amb Joan Elies del CES, i nosaltres que escoltem els consells de la Caixa i recollim el programa d'avui dijous.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.